Ràdio Vilafranca.
Els dimarts al Català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
És dimarts i la tercera hora va a càrrec del Català al carrer, que condueix la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
Avui sumem una companya, la Sònia Moll, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, que ens farà les càpsules.
I tant, ja tenim ganes de sentir-la i esperem que us agradi la seva intervenció. Segur que sí.
I establirem connexió d'aquí uns minuts. Abans, Teresa, ens vols recomanar un taller divertit que es farà aquest dijous a Vilafranca.
Sí, la setmana passada ja us el vaig explicar una mica i era per recordar-ho, perquè és aquest dijous. Fem aquesta activitat que normalment fem un cop l'any d'inauguració, diguéssim, dels cursos de català, tot i que ja fa dies que funcionen, i de presentació del programa del voluntariat per la llengua. I bé, això serà aquest dijous a les 6 de la tarda. Hi haurà la presentació del voluntariat per les parelles lingüístiques, voluntaris i aprenents, i també les persones que els interessi el programa i no hi han participat mai i vulguin saber com funciona, doncs també és obert a venir, escoltar, i si us agrada, doncs apuntar-vos-hi. Això seria a les 6. I després, a 6:45, hi haurà aquesta xerrada d'inici de curs, que, com deia, serà així un taller una mica entretingut i amè, conduït pels Llenguaferits, que són una parella especialitzats això, en divulgació lingüística, i el taller que faran es titula Assertius amb el català. Ja hem vingut a Vilafranca altres vegades i hem presentat altres opcions, però vaja, tot sempre gira a l'entorn doncs, de reflexionar sobre la llengua, sobre la importància de conservar totes les llengües que hi ha al món, especialment el català. Ells, clar, es refereixen especialment al català, però també fan molta referència a totes les llengües que trobem i que totes són prou importants per conservar-les i utilitzar-les i mantenir-les. I llavors, bé, ofereixen recursos pràctics per veure doncs, com ens sortim en algunes situacions i fan una xerrada així, xerrada-taller, perquè també fan participar el públic, doncs que pot ser amenes, això, com us he dit, assertius amb el català. Es farà a la Garalda. L'espai és el Casal Popular La Garalda, perquè és una entitat que recentment s'ha adherit al voluntariat per la llengua, perquè també hi ha entitats adherides que col·laboren amb nosaltres, doncs com ara això, cedint-los l'espai quan fem una presentació o quan hi ha parelles que no saben on anar per xerrar una estona, doncs també l'espai és obert per anar-hi i també ens presentaran la seva entitat per persones que tinguin ganes de participar a les activitats que fan.
I podem anar tant a les 6 com a 6:45?
Sí. A les 6 és més, és adreçat a parlar del programa del voluntariat i a 6:45 és per aquesta xerrada. Tot i que nosaltres la presentem com a inauguració de cursos, és oberta a tothom, per tant, qualsevol persona que vulgui venir és gratuïta i pot passar per allà i participar de la xerrada dels Llenguaferits.
Aquest dijous a la Garalda, al Casal Popular de Vilafranca.
Això mateix.
Anem ara a Ràdio Sant Sadurní amb el Miquel Cuenca i la Sònia Moll, que s'incorpora al Català al carrer.
I en aquesta secció del Català al carrer, en aquesta 8a temporada, el que fem és la primera càpsula des d'aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní, on hi tenim la Sònia Moll, de l'oficina d'aquí al municipi, a qui saludem, i on iniciem una càpsula, com comentàvem, la primera, en aquest sentit, parlant de rodolins i també la seva connexió amb la poesia, no, Sònia?
Exactament. Per aquesta tardor porto una proposta que és acostar-nos a aquella funció del llenguatge que serveix per crear bellesa amb les paraules i al mateix temps per tocar-nos l'ànima. Em refereixo a la funció poètica del llenguatge i, per extensió, a l'ús literari de la llengua. Sovint ens sembla que la poesia és una cosa difícil, opaca, fosca, però la poesia és present ja d'una manera embrionària en la cultura popular. Per començar, la poesia és música. De fet, neix amb la música. I és per això que en aquesta primera càpsula del trimestre parlarem dels rodolins i de com es connecten amb la poesia. En primer lloc, què és un rodolí? Un rodolí són dues frases o sintagmes breus que rimen i en podem trobar molts en expressions populars. Per exemple, hi ha el rosa que l'amor s'hi posa, no? Un, dos, tres, botifarra de pagès. Segur que si hi penseu us en sortiran d'altres. En àmbits col·loquials i familiars, els rodolins es fan servir sovint per fer broma o per donar un toc creatiu, no? A les expressions. Per exemple, segur que us sona «vas bé, cirerer», per exemple, o «frena, balena», «afluixa, maduixa», «justa la fusta». N'hi ha d'altres, com ara, potser no tan coneguts, com «què passa, mostassa?», i d'altres que sí que ho són més, com «salut i força el canut» i «adeu, Andreu». M'agradaria també compartir un parell que he après no fa gaire i que jo no havia sentit mai, però vosaltres potser sí. Un és: què fas aquí dalt? Que culls ametlletes pel pobre pardal? És una expressió, doncs, que es fa servir per a les criatures, no? I l'altra: quina pena tenir el cul més avall de l'esquena. Bé, i també trobem rodolins, com us deia abans, en cançons populars. Per exemple, aquella tan coneguda, que no cantaré perquè no tinc la veu ara per cantar, de 30-40, l'ametlla amarganta, pinyol madur, vés-te'n tu. A partir dels rodolins trobem també unes respostes a frases que diem en la quotidianitat i que la filòloga Caterina Balriu va batejar com a retrucs. Els retrucs són aquestes frases que utilitzem per contestar d'una manera no directa a preguntes que o bé considerem inoportunes o bé que volem fer una broma. Sí? Per exemple, segur que us sona, no? Una criatura: tinc gana. Què li contestem? Menja't una cama. Això rima, rima en rima assonant. I si no en tens prou, menja't un bou. O tinc set, puja a la taula i beu a galet. Tinc calor, posa el cul a la frescor. Tinc fred, posa el cul a la paret. I d'altres com ara: què hi farem? I responem: mala cara quan morirem. O què hem de fer? Vendre la casa i anar de lloguer. Segur que n'heu sentit moltes d'aquestes i que podríem ampliar aquesta llista. A banda d'aquests retrucs, també trobem molts refranys que estan fets amb rodolins. Ja us en porto uns quants per ara passar després a la poesia feta amb rodolins. Refranys fets amb rodolins que tenen a veure amb l'octubre, el mes en què estem ara. Tramuntana per Sant Miquel, que és el 29 de setembre, octubre sec i serè. Octubre, octubret, s'endú la calor i ens porta el fred. O, per exemple, quan octubre tronat, hivern nevat. És a dir, que si hi ha tempesta, després l'hivern nevarà. A Sant Lluc, que és el 18 d'octubre, Sant Lluc mai no és eixut. I la darrera, per Sant Simó, que és el 28 d'octubre, tenim la frase feta: el bon mariner ha de procurar per Sant Simó no trobar-se a la mà. Per tant, el 28 d'octubre no hem de sortir a navegar. I per acabar aquesta càpsula de rodolins, la connectarem de la parla col·loquial dels rodolins a la poesia que està feta amb rodolins. I us recitaré aquesta poesia de Ricard Bonmatí, que es diu Sargantana i que està feta amb rodolins. Cocodril menut, llengua llarga i astut, que has caigut en mans de petits humans, per salvar el teu cos n'has perdut un tros. La cua has donat per la llibertat. Ricard Bonmatí, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Sònia. He de dir que moltes d'aquestes expressions jo també les utilitzo en el meu dia a dia. Doncs ens veiem a la propera, amb una propera i nova proposta. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
No sé si la setmana vinent la Sònia continuarà amb aquestes expressions i rodolins, però ha estat divertit avui.
Sí, sí, jo crec que sí que em farà més. A mi m'ha dit que continuaria.
En té ganes, sí. En té ganes. Doncs ara és un quart de 12 en punt i obrim línies. Recordem, 938072626 per jugar i per aprendre amb nosaltres el concurs del català al carrer. Què regalem? Això és important. Un llibre infantil. Es titula Les exploradores de mar. És d'Anna Bach-Valls, publicat per Estrella Polar, i és una aventura emocionant que protagonitzen les integrants de la missió científica real, veritable, Hipàtia 2. L'Ariadna, la Mònica, l'Estel, la Marina, l'Anna, l'Helena i la Jennifer. Pensat per nens i nenes a partir d'uns 7-8 anys. És el nostre regal al qual optareu totes les trucades. I com anirà avui, Teresa?
Va, continuem amb el tema de l'alimentació, com la setmana passada. També continuem amb el mateix sistema. Jo us dic faig una pregunta, una definició, i m'heu de dir a quina paraula correspon això que jo us demano. I com a pista donarem el nombre de lletres que té la paraula que busquem. Per començar, en recuperem una que va quedar pendent de la setmana passada. Potser hi ha algú que hi ha estat pensant i té la solució. La que teníem pendent. Com s'anomenen les menjades que es fan cada dia a diferents hores? Aquestes menjades tenen un nom, el dinar, el sopar, el berenar, en diem d'una única manera. Si ho diem en singular, és una paraula que té 4 lletres, si ho diem en plural, en té 5, perquè hi afegim una S, com vulgueu, en singular o en plural. Una de nova. Porció de líquid que cap a la boca. Quan bevem alguna cosa, un líquid, aigua o vi o el que sigui, doncs aquesta quantitat de líquid que ens entra a la boca en diem d'una manera, un nom ben popular, no busqueu res complicat, el que fem servir el dia a dia. També té 4 lletres. I després una altra que deixem anar. Estri metàl·lic que serveix per coure la carn al foc. Per fer carn a la brasa, vaja. Aquest estri metàl·lic que serveix per posar-hi la carn, doncs com se'n diu? També és una paraula que sovint fem servir en plural, però vaja, si la busquem en singular, té 7 lletres. Aquest estri per coure la carn directament al foc. 7 lletres. Doncs bé, de moment juguem. Tenim tot això, va, vinga.
I té ganes de jugar, és l'Eulàlia, que ens espera a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia.
Hola, bon dia.
Eulàlia, tens el número 1, has recuperat el teu número habitual.
Sí.
Que pots abaixar la ràdio, perquè ens sentim de fons.
No, no, la ràdio, no. Estic en un taller de memòria i això no truco algun dimarts.
Així són les companyes que estan treballant.
Sí, que estan, ara fem la xerrada.
D'acord.
Jo he trucat, perquè mira. No, la paraula seria àpat.
Àpat, aquesta primera que teníem pendent, les menjades...
O àpat.
Sí, sí, sí. Aquestes menjades que fem cada dia doncs, són els àpats, l'àpat de dinar, de sopar, de berenar... Àpat, amb un accent a la A, si ho hem d'escriure. Eh? Molt bé.
Gràcies, Eulàlia, que vagi bé el taller de memòria.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
També ha trucat al 938726-26 el Vicenç. Bon dia.
Bon dia.
Vicenç, tens el número 2 i pots triar, perquè tenim dues definicions.
Jo anava per l'àpat i les altres no l'he escoltat. I no sé què, perquè estava pendent del telèfon.
Va, doncs t'ho dic ara, que també les encertaràs, a veure. La segona que he dit deia, com es diu, la porció de líquid que ens cap a la boca. Quan bevem algun líquid, doncs aquesta quantitat de líquid que agafem, com ho diem, d'una manera normal i quotidiana. Té 4 lletres. I si no, doncs l'altre era, com es diu, l'estri metàl·lic, que serveix per coure la carn directament al foc, quan fem carn a la brasa, per exemple. Aquest estri, aquest element metàl·lic, quin nom té? Té 7 lletres.
No, cap...
No?
Diré forquilla, però no ho és, però és igual.
No és la forquilla, és on a sobre hi posem la carn, per fer carn a la brasa, per exemple.
Paella.
Ai, no.
Ara, quan l'encertin, sí,
ja ho veuràs
de quatre potes. Sí. Gràcies, Vicenç. Igualment tens el 2.
Gràcies.
Aviam si l'encerta la Paquita. Bon dia.
Hola, bon dia, guapetones.
Bon dia, Paquita. El número 3 és tot teu, ja l'has guanyat només per trucar. I ara aviam si l'encertes.
Moltes gràcies. Bueno, a veure.
Va.
Què dic, la del caldo o la de l'altra?
El caldo avui no, Ja el vam fer la setmana passada, el caldo.
Ja ho vaig dir, sí. Beure líquid. Doncs.
Això, aquest líquid que ens posem a la boca, com se'n diem?
Jo diria que és glopada.
Glopada no té 4 lletres, la paraula té 4 lletres.
Escurça-la una mica.
Sí, què fas? Fas un què d'aigua?
Un glop,
exacte.
Un glop.
També podria ser una glopada, però vaja, el més habitual que diem és un glop.
És un glop, sí. Tens tota la raó, un glop.
Beure globs, o fer un glop de vi, un glop d'aigua, un glop del que sigui.
Un glop.
És una paraula habitual, així, que va amb una P. I una glopada també existeix, eh? Vull dir que no és que sí, no sigui correcte.
Acostumem a dir, has fet una glopada d'això, has fet una glopada d'allò. No diem el glop.
No.
Acostumem a dir la glopada.
Sí, sí, és una mica diferent. Ara hauríem de buscar exactament la definició, quina variació té, però bé, el que fem servir normalment és el glop.
Glopades com cap enfora,
sí,
no?
Sí, és més...
Quan
sí,
les
per això m'agradaria veure
llet.
Si també és sinònim ben bé de glop o no. Quan treus, sembla fer una glopada,
exterior,
en canvi, quan
no?
entres, el glop, sí.
És el glop, sí, sí. Això.
Gràcies, bé, petita. Sort.
Ja està, no?
Digues?
Ja està, l'altra ja l'han dita, també, no? Bueno,
amb una ja està bé, que tenim més trucades amb ganes de concursar. Gràcies.
Vale,
adéu, bon dia.
Adéu, gràcies.
Qui també té ganes de jugar amb nosaltres és la Roser. Bon dia.
Bon dia.
Roser, tens el 4. I ens queda una paraula que se li ha resistit al Vicenç.
Sí, sí, jo anava a dir el mateix que ha dit el Vicenç.
Que la paella. Però... I ara què et sembla? Hi has pensat més?
És algo que es posa a la brasa, dius.
Clar, a la brasa, sobre el foc, hi posem un element, perquè la carn no la posem directament sobre el foc. Entremig.
No, no, no.
Però no pensis en el foc de casa, de la vitroceràmica o el foc a gas, sinó quan fem
brasa.
Una barbacoa,
fem brasa.
Una brasa. Foc a terra.
Sí, bueno.
No hi poses una paella allà, com ens ha dit el
no.
Vicenç?
No, no, una graella.
Ah, exacte. Doncs això, hi posem la graella, perquè la carn... Altres coses sí, però la carn normalment no la posem directament sobre el carbó, la
no,
llenya
no,
o el foc, no? Doncs fem servir la graella, que molts cops jo deia que es fa servir en plural, eh? Fem servir les graelles, així, en plural.
Sí, a casa sempre fèiem servir les graelles.
En plural, i si no, també sí. Graella, eh? Però és això, aquestes sí. Varetes de ferro encreuades per posar-hi el que sigui, eh? També es fa servir en algun altre sentit, com ara la graella de sortida, amb els esports de cotxes, motos i tot això, quan se surt del circuit, o quan a vegades fem com un horari, amb dies, hores, també diem, he fet una graella per tenir tot el... la distribució de les hores i els dies del que he de fer, per exemple. Eh? Vull dir que s'utilitza en algun altre sentit. Però vaja, l'inicial és aquest, el de fer la carn.
Molt bé.
L'enhorabona, Roser. Gràcies.
Gràcies.
Va, a tu.
Adéu.
Adéu.
Adéu. I ara saludarem l'Emília. Bon dia.
Hola, bon dia.
Emília, tens el 5, tens
sí.
Número, però no tens definicions. Ara la Teresa en dirà dues o tres
sí.
I tu ves rumiant, mentrestant.
Va,
te'n
dic un parell, a veure. Fàcils. Passar la llengua per un aliment. Això és una que buscaríem. Hem de buscar un verb que vol dir passar la llengua per un aliment o per algun altre lloc, eh? Però d'entrada avui parlem d'aliments. Aquesta tindria 6 lletres. I una altra, per si vols anar pensant i rumiant, seria porció de pa tallat amb un ganivet. Eh? Quan el pa el tallem... Doncs com
sí,
se'n
sí.
Diu cada una d'aquestes parts. I en aquest cas té 6 lletres.
Una llesca?
Una llesca, molt bé, així de fàcil. Podem tallar amb un ganivet o amb un altre
sí.
Tipus de serra. I això seria una llesca. Tu en dius llesca, veig, eh? Hi ha persones
una...
que diuen llesca.
Ah, ja... llesca, no ho sé.
Sí, sí, és una paraula que a vegades porta així discussions, converses, si més no. Perquè
com
hi ha persones que ho diuen obert i n'hi ha que diuen la E tancada.
Sí, n'hi ha que diuen de la cuina, cunya. No sé si és la cunya o la cuina.
No, això sí que seria cuina. Això
cuina.
De cunya és una forma així com un amic molt col·loquial i una mica antiga.
Ah,
abans es
ja,
deia
ja,
més
ja.
Així, a pagès, això de cunya.
Sí, sí,
però
per això
bé,
que no sé quina és la verdadera.
Seria
cuina.
Cuina, sí.
Molt bé.
Doncs molt bé.
Gràcies, Emília.
Gràcies.
Sort amb el 5.
A vosaltres.
Adéu.
Adéu, adéu, bon dia, bon dia.
També ha trucat al 938-27-26-26 la Jacqueline. Bon dia.
Bon dia.
Tens el 6.
A veure, ja estic despistada, fa estona que, per les meves circumstàncies. Bueno, em passi amb la pregunta i llavors a veure si l'endevinem o no.
Vinga, aquesta que ens queda pendent és busquem una paraula, un verb que vol dir passar la llengua per un aliment. Què fem?
Llepar.
Ah, exacte. Veus, no és necessitat ni pistes, ni lletres, ni res. Llepar. Passar la llengua... Pot ser per un aliment, però pot ser per altres, per qualsevol lloc, eh? Pels dits o per on convingui. Llepar. Molt bé, aquesta buscàvem.
Felicitats, Jacqueline.
Ai, gràcies a vosaltres.
Gràcies,
gràcies.
Bon dia.
A Adéu.
Hem fet feina avui,
sí, i tant. Molt bé, doncs l'ha encertat de seguida aquesta de llepar. Tenim alguna expressió també amb llepar, com ara llepar-se els dits o llepar-se'n els dits. Això ho diem quan trobem una cosa que té molt bon gust, molt gustosa. Dius, d'això te'n llaparàs els dits, que vol dir que en gaudiràs perquè és molt bo. O llepar-se'n els bigotis, també això vol dir trobar molt de gust en una cosa. Bé, són utilitats o expressions a partir d'aquest verb.
Te'n queda alguna?
Jo en puc dir una altra,
sí,
si algú ens vol trucar.
Vinga, si teniu ganes de concursar.
Sí, a veure, massa blanca que surt de la llet coagulada. De quatre lletres, perquè potser amb petites variacions podria ser més d'una cosa, però amb quatre lletres, com en diem d'aquest aliment? Penseu que estem parlant d'aliments. És un aliment que surt de la llet coagulada i que és de color blanc. Amb quatre lletres. Va, a veure si surt.
El telèfon és el 938072626 i tenim per regalar un llibre a partir de 7-8 anys sobre aquesta missió d'exploradores, tot dones, la Hipàtia 2, que va anar a Mart d'Estrella Polar. Per cert que el Consorci i el Govern estan i esteu molt i molt contents pels números de les inscripcions als cursos de català d'aquest inici de curs, no?
Sí, sí, sí. Ara s'ha fet valoració de com han anat aquestes inscripcions i l'organització de les inscripcions i l'oferta i tot plegat, perquè s'ha treballat molt perquè milloressin, perquè darrerament doncs, hi havia algun conflicte, hi havia molta falta de places, cues, i bé, s'ha intentat resoldre, s'ha treballat perquè es resolgui. I bé, doncs aquest trimestre s'han ofert més de 43.000 places, a tot Catalunya, parlem. S'hi han inscrit més de 41.000 persones, en total s'han ofert 1.900 cursos, i tot això són xifres històriques, per tant, això no s'havia ofert mai tant dins el Consorci. Això vol dir un 15% de creixement de l'oferta de places, i un 17% de creixement dels cursos.
I tot i així encara s'ha quedat gent fora.
Sí, sí.
Malauradament.
Sempre que... Clar, hi ha alguns nivells que han sobrat places, perquè no s'han arribat a ocupar totes, però n'hi ha d'altres que encara. Però han quedat poques llistes d'espera. La veritat és que s'ha cobert molt. Els que s'han ampliat més són el nivell inicial i els bàsics, que són els que tenen més demanda. Però bé, encara sí. Encara en podem oferir uns quants més.
Arriba una última trucada, que tenim una definició pendent. Ivan, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 7, ja d'entrada. I vols que et recordem la definició o vas directe?
Vaig directe, me la jugo, que tinc pressa. Mató?
Mató, molt bé. Sí, sí, l'has vist clara. Quatre lletres, aquesta massa blanca treta de la llet. Clar, segons que si haguéssim ampliat una mica la definició, també haguéssim pogut anar a parar al formatge, per exemple, no? Però el que demanàvem amb quatre lletres és mató, aquesta massa blanca.
Bingo,
molt
felicitats.
Bé, perfecte.
Tens el set.
Gràcies.
A tu.
Gràcies.
Adéu.
Gràcies. Adéu.
Adéu, adéu. Molt bé, doncs res, el mató ja l'hem resolt. D'això deies, clar, quan ja s'hi afegeixen altres elements, doncs també es converteix en formatge, no? Però en aquest primer inici és el mató el que buscàvem.
I eren quatre lletres.
Quatre lletres.
No hi havia dubte.
Ah, exacte, no hi havia res més a dir.
L'alimentació agrada, eh?
Sí.
En sabem.
És que dona per decidir l'alimentació, eh? Potser la setmana que ve ja canviarem de tema, eh?
Sí?
Sí.
Però si dona molt de joc.
Bé, doncs
mira,
vinga,
avui set trucades.
Doncs continuem amb l'alimentació.
Estirem una mica més.
Sí.
Anem a regalar el llibre, aquestes exploradores de mar, pensat per nens i nenes a partir de 7-8 anys. Són 7 trucades, 7 números que entren en joc, tant si l'heu encertat com si no. I surt el 4. Per tant, Roser, el llibre és teu, aquest petit àlbum il·lustrat. Passa a recollir-lo quan et vagi bé a Ràdio Vilafranca. Aquí t'espera. I recordo que el Josep Maria, que va guanyar el llibre la setmana passada, també el pot recollir. I l'Àngela, que el va guanyar fa unes quantes setmanes, també el té aquí pendent. Recordeu que en un parell de mesos els tornem a sortejar, els tornem a regalar. Teresa, gràcies. Bona setmana.
Adéu, fins dimarts.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Veïns del nucli de Mas Romeu de Calafell estan en peu de guerra. Des del passat 1 d'agost i fruit d'una reorganització del servei de bus urbà, la línia L2 fa menys parades al barri. En total s'han suprimit 8 parades amb l'objectiu, segons el govern local, d'optimitzar la durada dels trajectes, que acabava sent superior a la que estava marcada. Els veïns ja han fet diverses mobilitzacions i van mostrar el seu disgust a l'últim ple municipal. Han rebut el suport principal del principal grup de l'oposició a l'Ajuntament, Esquerra Republicana, així com del grup Més Cat Calafell. Veiem molt poca sensibilitat en l'equip del govern, però creiem que han de fer marxa enrere i buscar una solució, han explicat des d'Esquerra Republicana, concretament el seu portaveu Òscar Albaiceta. Un home acaba detingut a Gelida per un ordre pendent després de denunciar una agressió en una baralla multitudinària. Segons elcaso.cat, una baralla entre dos grups nombrosos aquest cap de setmana a Gelida va mobilitzar la policia local i diverses unitats de Mossos d'Esquadra. Els testimonis van alertar que hi havia unes 50 persones implicades i que s'hi podrien haver vist armes blanques. Però en arribar-hi la policia, els participants van fugir. Hores després, un home d'origen magrebí es va presentar a la comissaria per denunciar que havia estat agredit. En identificar-lo, els Mossos van comprovar que tenia una ordre de detenció pendent i el van arrestar a l'acte. Les primeres investigacions apunten que la baralla podria estar relacionada amb un possible narcoassalt, tot i que aquesta hipòtesi encara no s'ha confirmat. El proper dissabte 8 de novembre, el claustre dels Trinitaris serà l'escenari d'una nova edició de l'espectacle Vins Negres Penedès, organitzat pel restaurant El Gat Blau amb la col·laboració de la DO Penedès. Enguany, la vetllada s'iniciarà a les 7 del vespre i finalitzarà a 11:45 de la nit. La mostra comptarà amb 10 cellers de la DO Penedès i 20 referències de vins negres d'alta gamma. Els cellers que participaran en aquesta 8a edició seran Can Feixes, Família Torres, Finca Can Estalella, Jan León, Josep Massacs, Maset, Mont Picolis, Oriol Rossell, Finca Viladellops i Joan Segura Pujades. L'equip júnior del Rítmica Olèrdola guanyà la primera fase de Copa Catalana. Aquest diumenge s'ha celebrat a Lleida la primera fase de Copa Catalana de Gimnàstica Rítmica de Conjunts de Tardor, amb la participació de nombrosos clubs d'arreu del país. El club olerdolenc ha participat en 3 conjunts, el sènior nivell 4, cordes, el sènior nivell 5-6, cèrcols, i el júnior nivell 5-6, pilotes. El conjunt júnior, format per Víctor Sierra, Carla Rovira, Alma Márquez, Aina Díaz i Esther Andreu, ha realitzat una excel·lent actuació, assolint la primera posició després d'un exercici molt destacat. Amb aquest resultat, el Club Rítmica Olèrdola tanca la competició amb satisfacció i il·lusió per continuar treballant i enfrontant els propers reptes del calendari amb optimisme.
Penedès en xarxa.
A les pantalles d'aquesta darrera setmana d'octubre escalfem motors amb un reality que, tot i ser molt criticat, ho peta. És La Isla de las Tentaciones. Sandra Berneda i Telecinco van a per totes amb La Isla de las Tentaciones 9. Arrenca dilluns vinent, 3 de novembre, a 9:45 de la nit, i després de l'èxit aconseguit en l'anterior edició, Telecinco s'arrisca a competir contra els dos titans de l'Access Prime Time, El Hormiguero i La Revuelta. A l'edició de Montoya, David Broncano va patir de valent, però també Pablo Motos, tot i que en menor mesura. Aquest és l'avançament amb el qual promocionen intensament ja La Isla de las Tentaciones 9.
Llegan a esta isla para luchar en nombre del amor contra esa imbatible tentación.
Toma, que toma!
Vivirán separados y acompañados por solteros y solteras, dispuestos a todo por conquistar su corazón. Pero esta vez no será como planean.
La manita, sube un poquito. ¡Toma!
Porque aunque ellos se han preparado para casi todo, lo han hecho olvidándose de que el amor duele más de lo que imaginan y que a veces es imposible de silenciar.
¿Cómo se te ocurre decir que has visto un vídeo de tu novia y tú follando?
No hemos jugado, Lorenzo.
¡Se te ha caído vestido! ¡Nena, ni mierda!
Lágrimas incontrolables.
Ni una palabra, Juan Pablo.
Hemos venido para salir de ahí.
Ni una palabra.
No puedo hablar, Sandra.
Golpes que ponen fin a los latidos de sus corazones. ¿Estás embarazada?
¡Me cago en la puta, tío!
Por favor, Claudia, cogedla.
Aquest serà el nivell de la Isla de les Tentaciones 9. A partir de dilluns vinent tindrà 3 emissions a la setmana, dilluns, dimarts i dimecres, a partir de 3:15 en el que es considera Access Prime Time a Telecinco. Els dilluns, programa amb la durada habitual, i els dimarts i dimecres, la narració de l'experiència continuarà a la franja d'Access Prime Time. Abans de recomanar sèries, us expliquem que estem molt enganxats a l'streaming. 7 de cada 10 catalans estem subscrits a una plataforma. Els catalans que disposen d'almenys una subscripció a plataformes digitals s'ha disparat en els últims 3 anys, segons recull El Món de la Tele, i ara ja s'apropen els 8 de cada 10. Segons l'enquesta d'hàbits culturals del Ministeri de Cultura, un 78% de catalans estem subscrits a serveis de música, pel·lícules i sèries, televisió, llibres, videojocs o podcast. Un increment respecte al 58% que figurava la mateixa mostra de l'any 2022. Catalunya només és superada a l'Estat per la Comunitat de Madrid. I en referència al gènere, els homes tendeixen a ser més subscriptors de plataformes digitals i només hi ha una excepció, els llibres, on les dones tenen un lleuger avantatge. Ja us ho podíeu imaginar, destaquen els qui tenen serveis per a consumir pel·lícules o sèries, el que toquem aquí a les pantalles, que ja voregen el 70%, quan fa 3 anys es quedaven en el 50% i l'any 2019 eren un 45%. Comentem un parell d'avançaments seriòfils i entrem ja en matèria. Netflix tornarà a dividir en dues parts un dels retorns més esperats. La sèrie més addictiva torna abans del previst. Després de l'estrena de la temporada 3 dels Bridgerton, la temporada 4 arribarà abans del que s'havia dit i tal com van fer amb el lliurament de Penélope i de Colin, aquesta temporada 4 estarà dividida en dues parts. La primera s'estrenarà el proper 29 de gener de 2026, seguida de la segona part el 26 de febrer de l'any vinent. L'avançament que ara escoltarem mostra els dos protagonistes fregant-se les mans en el que sembla ser una festa de màscares. Aquest és el moment d'aquestes dues mans que s'acaronen, que es freguen. Aquesta quarta entrega, que estrenen l'any vinent, a principis d'any, se centra en el segon fill, el bohemi, en Benedict. Tot i que els seus germans, gran i petit, ja estan feliçment casats, ell encara es resisteix fins que en aquesta quarta temporada coneix una captivadora dama platejada al ball de màscares de la seva mare. I anunciem la data d'un altre platform, en aquest cas espanyol, que també torna. Amazon Prime Video estrenarà la temporada 16, sí, sí, heu sentit bé, la 16a de La que se avecina, i això serà el proper 18 de novembre. Comencem ara a desgranar les estrenes seriòfiles de la setmana amb una sèrie terrorífica, i és que, esclar, Halloween és a tocar. Ens referim a It, Bienvenidos a Derry, que es pot veure des d'aquest dilluns a HBO Max. Aquesta sèrie és com una prequela de les pel·lícules de l'any 2017 i 2019, basades en la novel·la It de Stephen King. Ambientada el 1962, al poble fictici de Derry, a Maine, la trama arrenca quan una parella i el seu fill es traslladen just en el moment en què es comença a produir una desaparició infantil. Al llarg d'aquesta temporada, la història busca explorar l'arrel del mal que batega a Derry i posar llum sobre els orígens de la criatura monstruosa coneguda com a Pennywise.
Hola. Hola.
Oh, hola. Soy Rich, por cierto.
Will.
Rentaremos una casa en el pueblo. Tras 10 años en la base, creo que mi esposa está lista para algo de normalidad.
Ah, si lo que busca es normalidad, seguro van a amar Derry.
¿No le gusta mucho aquí, o sí, señora Hanlon?
Solo es difícil no extrañar las cosas que se dejan.
El que distingeix aquesta producció és que no només amplia l'univers narratiu de les pel·lícules creades pels germans Muschietti amb Jason Fox, sinó que adopta un enfocament cronològic invers. It, Bienvenidos a Derry, són 9 episodis i es va estrenar aquest dilluns a HBO Max. Des de dilluns també tenim AMC Plus, Talamasca, la Orden Secreta. L'univers immortal d'Anne Rice s'expandeix amb Talamasca, la Orden Secreta, nova sèrie original d'AMC Studios, que s'endinsa en l'enigmàtica societat encarregada de vigilar i controlar bruixes, vampirs i criatures sobrenaturals. Doris i Barton, interpretats per Celine Bakkens i Jason Schwartzman, es mouen entre el món quotidià i el sobrenatural, mentre Elizabeth McGovern i William Fichtner completen un repartiment que barreja misteri, poder i secrets ancestrals.
This was a warning. We'll need to replace her.
Well, we appreciate his time.
Any firm would be lucky to have you.
Something I can help you with?
What do you want from me?
There's only so much I can share.
You're a spy.
No.
CIA. MI6.
We want to hire you.
Why me?
You check several boxes. You're orphaned. Secretive.
Bruixes, vampirs i criatures sobrenaturals des d'aquest dilluns a AMC Plus amb Talamasca, la Orden Secreta. Aquest dimecres a Apple TV Plus arriba El misterio de Cemetery Road, quan una casa explosiona en un barri tranquil d'Oxford i una nena desapareix. La seva veïna, Sarah Tradford, interpretada per Ruth Wilson, s'obsessiona a trobar-la i demana ajuda a la investigadora privada Zoe Boehm, a qui interpreta ni més ni menys que Emma Thompson. És llavors quan Zoe i Sarah es troben de cop i volta amb una complexa conspiració que revela que les persones que durant molt de temps es creien mortes encara estan entre els vius, mentre que els vius s'uneixen ràpidament als morts.
Vaya, vaya, vaya. Una clienta. A ver si lo adivino. Tiene un marido y él tiene una secretaria. ¿Voy bien?
¿Aún se llevan las secretarias?
Creo que alguien oculta algo. Vale, la explosión. Dos cadáveres. Y desaparece una niña. Tal vez afecte a las altas esferas.
Quizás solo afecte a las medias.
¿Qué quiere usted que hagamos con la niña, señor?
Trasladarla.
Aún no está del todo preparada.
¿Qué es, una tarta?
¿Ha entrado en mi casa?
¿Dónde estuviste anoche?
¿Quién es usted?
Zoe Boehm, investigadora privada.
A esa entrometida.
Es Emma Thompson a El misterio de Cemetery Road a partir d'aquest dimecres, Apple TV. Dijous arribarà l'altra estrena terrorífica de la setmana. A banda de It, de Stephen King, a Netflix tindrem la quarta temporada de The Witcher. Aquest lliurament arriba acompanyat d'un canvi important. Liam Hemsworth assumeix el paper de Geralt of Rivia després que en les tres primeres entregues ha estat interpretat per Henry Cavill. Però aquest relleu no és només estètic. La sèrie deixa clar que el protagonista ja no pot seguir neutral als conflictes del continent i que ha de comprometre el seu destí amb Ciri i Yennefer de Vengerberg. Després dels esdeveniments transcendentals de la tercera temporada, una guerra aferrissada, innombrables enemics han separat Geralt, Yennefer i Ciri. A mesura que els seus camins es desvien i els seus objectius s'intensifiquen, sorgeixen aliats inesperats, impacients per unir-se a les seves aventures. Si aconsegueixen donar la benvinguda a aquestes noves famílies, potser, i només potser, el retrobament es podria convertir en realitat.
Geralt, you spent a lifetime battling monsters and men. Your entire being is dedicated to finding someone who you fear you failed. Your Ciri.
Always lost, never found.
She's not who she says she is.
Aquesta quarta temporada de The Witcher promet acció renovada, monstres inèdits i l'inici de la conclusió d'un viatge que va començar als llibres de Sapkowski. Us haureu d'esperar fins dijous a Netflix. També a Netflix, aquest dijous, arriba El Imperio de Amsterdam. Entre el glamour i la traïció, la sèrie explora la cara oculta del món del cafè i el cànnabis a Amsterdam, barrejant el drama conjugal i el thriller empresarial. Jack Van Dorn, el ric i cèlebre fundador de l'imperi de cafeteries Jackal, ha hagut de fer front tota la seva carrera a delinqüents, competidors i a lleis holandeses absurdes per poder arribar a dalt de tot. Quan surt a la llum el seu idili amb una coneguda periodista, resulta que el seu enemic més perillós ha estat vivint sota el seu sostre tot aquest temps i és la seva dona, Betty, una ex-diva del pop que coneix tots els seus secrets i punts febles i que no s'aturarà fins a arrabassar-li tot.
Mira, te estoy viendo una foto tuya con Marjolaine Hoffman.
Quiero el divorcio, Betts.
¿Se te ha ido la olla por un calentón?
Jack Van Dorn, fundador y dueño de la cadena de coffee shops El Jackal. ¿Eres un delincuente?
Se lo he dado todo. Mi juventud, mi carrera.
Here's a little something I want to ask you. But to you, but to you.
Cerraré el tema de Betty lo antes posible. Y haremos borrón y cuenta nueva.
Amsterdam Empire, o traduït aquí com El Imperio de Amsterdam, és un extravagant drama policíac carregat de glamour, però també de brutícia, que té lloc al moll de l'escena del cannabis d'Amsterdam. Diuen que recorda pel seu to una mica House of Cards i Undercover. Divendres a Prime Video estrenen la minissèrie Dime tu nombre, nova sèrie espanyola de terror protagonitzada per intèrprets de la talla de Michelle Jenner, Elena Rivera o Darío Grandinetti. Ambientada a l'Espanya del 1997, la història segueix Sònia, una dirigent d'una ONG que ajuda en la integració de temporers marroquins a Fuensanta, un llogaret abandonat. La convivència genera tensions, però ningú imagina que els fonaments de Fuensanta amaguen alguna cosa capaç d'alliberar els seus pitjors malsons. El dolor més antic, la por més ancestral, sense importar les teves creences o a qui li resis.
Yo no quiero que Fuensanta sea el barrio marginal de Río Blanco.
¡Vete a tu puto país, carajo!
Ni que haya vecinos de primera y de segunda.
La mitad de Río Blanco no quiere a los moros.
Lo que tiene que hacer padre es parar a los...
És Dime tu nombre, estrena de terror, en aquest cas espanyola, que arribarà divendres a Prime Video. Mm. també és destacable la segona temporada de Respira, a Netflix, a partir d'aquest divendres. El drama mèdic torna amb el seu debut actoral de Pablo Alborán com a principal reclam. El Joaquín Sorolla és ara un hospital de gestió privada, un canvi que sacseja els principis i conviccions del seu equip mèdic. Patricia continua lluitant contra el càncer i estrenyent llaços amb Néstor. Jessica intenta recuperar la confiança que la caracteritza. Pilar continua bregant amb les addiccions del seu fill. I per si no n'hi hagués prou, l'arribada d'una prestigiosa oncòloga, Sophie, amenaça de desestabilitzar-ho tot encara més, si és possible.
No te vas a morir.
¿Sabes lo más jodido de ser médico paciente a la vez? Que es difícil que te engañen cuando te dicen esas cosas.
Voy a curarme. El solo ya se privatiza.
Voy a estar a cargo de la nueva gestión del hospital. Patricia, ¿conoces a la gran oncóloga Sophie Lafont? Sophie es una eminencia.
Creada per Carlos Montero, aquesta segona temporada de Respira explica les noves aventures del Joaquín Sorolla al llarg de 8 capítols. Arriba divendres a Netflix. Amazon Prime Video aquest divendres estrenen Come Tierra. Aileen, un adolescent d'un barri de classe treballadora, descobreix les seves habilitats sobrenaturals. Quan menja terra, té visions que ajuden a trobar persones desaparegudes. Juntament amb el germà i amb amics, aprèn a dominar aquest nou poder i, a mesura que va desenvolupant les seves habilitats, es converteix en una heroïna que planta cara a la violència i la injustícia del seu barri.
¿Cuál es tu emergencia?
Buenos días, muchachos. La maestra Emma no se presentó a trabajar hoy.
¿Está enferma?
¡Cállate!
Creo que su maestra está desaparecida.
Són 7 episodis inspirats en la novel·la de Dolores Reyes, Come Tierra, divendres a Prime Video. I a Prime Video faran doblet perquè divendres també estrenen Tremembé, nova sèrie de ficció brasilera que està inspirada en històries reals que van succeir dins la presó del mateix nom, una presó que acull condemnats per crims que han tingut gran repercussió al Brasil.
És un matant a les majors. L'únic lugar segur per mi és Tremembé.
A garota que matou os pais.
Suzane está sendo transferida
para o presídio dos famosos.
Aquestes són les estrenes seriòfiles d'aquesta setmana. Trieu i remeneu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
La Lourdes sempre ens acompanya a les acaballes de dimarts per compartir una història i jugar amb ella. Aviam avui com va, Lourdes.
Després de l'altre dia d'aquell nano rus que s'havia jubilat amb 23 anys, doncs avui va de treball també.
Aviam.
I és que doncs, un treballador ha dimitit, després de cobrar per error 330 vegades el seu salari, i la justícia li ha donat la raó.
330
vegades? 330
vegades, sí. No em passarà a mi, això?
No, jo també ho pensava. Us explico. Tot va passar en una empresa que es diu Consorci Industrial de Alimentos de Chile l'any 2022. I per un error del sistema, aquest home va percebre 165 milions de pesos xilens. Al canvi, uns 172.000 euros, quan la quantia correcta era de 500.000 pesos, que són, al canvi, uns 552 mensuals. Amb el descobriment de l'error, el responsable de recursos humans va contactar amb ell perquè tornés l'accés. Però el treballador, que era assistent de despatx, no va accedir. En lloc de retornar els diners, va presentar la seva dimissió 3 dies després de rebre la notificació i, òbviament, sense tornar als fons. La companyia el va acusar de delicte de furt, reclamant-li una multa de més de 304 euros i una pena de presó de 540 dies. Però la Cort d'Apel·lacions de Santiago va dictaminar que no hi havia furt, sinó un cobrament indegut i que corresponia que el cas es resolgués via civil i no penal. En conseqüència, el treballador ha estat absolt. Malgrat això, l'empresa ha anunciat que recorrerà la sentència i emprendrà totes les accions legals possibles perquè revisi la decisió judicial.
Aviam, si és cert, per aquesta quantitat tampoc cal posar-se d'aquesta manera, no? Entenc que allà té un valor diferent.
Sí. Sí.
Però
sí,
si l'error és teu, doncs mala sort. Ho haguessis clar, fet millor.
330 vegades t'has equivocat, eh? És a dir, no és una ni dues.
Sí, sí.
Que va premar el botó 330 vegades.
Se li va escapar el dit.
No sé. Com va el tema?
Mira, a mi m'encantaria que fos veritat aquesta història, perquè trobo que té certa poètica. Diré que sí, que és veritat.
És certa.
Sí? Ai, que bé, pel treballador xilè.
El treballador ha sortit guanyant doncs, unes quantes vegades. Jo m'imagino que quan... Igual pensaria, això és teoria meva, eh? Que igual pensaria, doncs, escolta, igual ho he fet tan bé que per això em paguen tant.
Que m'han premiat, no?
O que no se n'ha adonat. I clar, quan es van adonar va dir, no, dona-m'ho. Pues no. Santa Rita, Rita.
Doncs... Que por pels tribunals, perquè estic recordant que a mi em va passar una cosa, no semblant, d'aquestes quantitats ni molt menys, però que vaig cobrar de més i m'ho van fer tornar, No, hi va haver una altra. Ho vaig haver de retornar.
Doncs si alguna vegada passa, ja sabeu que penal no és, és a dir, en tot cas civil, i ja veurem a veure què passa.
Sí, sí, en tot cas és qüestió de portar-ho als tribunals i que fallin a favor teu i et puguis quedar amb aquesta quantitat, sigui quina sigui.
Doncs sí.
Gràcies, molt divertida.
Fins demà. Adéu, fins demà. Adéu.
El Penedès en xarxa d'aquest dimarts 28 d'octubre acaba aquí. Demà ens retrobem amb més protagonistes, amb més veus, durant 3 hores, de 9 a 12. Adéu-siau.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.